Et vull cantar una havanera per dir que sent el meu cor quan de tu haig d'allunyar-me i perdo el teu horitzó. Una havanera ben clara feta de sal i de vent amb regust de melangia el meu amor absent. Cales breus de la mar mediterrània, cingles esculpits pel mar esquerre.
Hem obert la plaça d'avui a Ràdio L'Escala, Ritme d'Havanera. Avui, allò que es diu, ens hem polit la sintonia habitual, l'hem canviada per aquesta oda al Mediterrani, que és la primera peça del segon disc de Sempre Pescadors 50. Amb molt d'orgull saludo a l'Albert Prat, director actual dels Pescadors de l'Escala. Albert, com anem?
Bon dia, molt bé.
A més, l'autor d'aquesta oda al Mediterrani, eh?
Sí, sí, sí.
Contents d'aquest disc?
Molt, pensant que és una cosa... Serà un disc històric, suposo jo.
Home, a mi em faria una mica de respecte, una mica de por, en el teu lloc, o al lloc dels pescadors, de fer aquest recull que heu fet.
Per què?
A veure com l'acollirà la gent. Espero que l'acollirà molt bé, n'estic segur. Però allò, les comparacions sempre són odioses, i dir, són dos discos, eh? Sempre Pescadors 50, un primer disc històric 50 anys dels pescadors, on hi ha una tria fantàstica de peces de totes les èpoques, i un segon disc de temes nous. És a dir, com a hereus d'aquesta història, avui en dia estem fent aquestes peces. No? Una mica?
Uh-huh. Home, jo penso que és un disc per veure una mica també l'evolució, no?
Sí.
Inclús la manera d'enregistrar que es feia en el seu moment, una mica tot plegat. Jo penso que és... Bueno, el trobo que la idea... O sigui, seré el culpable jo, perquè la idea va ser meva, o sigui que... Pensava que bueno, hi havia molta gent que potser no ha tingut l'ocasió de poder recordar les veus dels antics pescadors i l'evolució que hi ha hagut. Penso que és això, un disc que pot ser un disc històric, un disc que no pot faltar en les persones que els agraden les havaneres. Vull dir que és un disc per poder-lo tenir i recordar coses que segurament que no tenen.
Uh-huh. Un disc històric per recordar totes aquestes coses en un moment on es commemoren els 50 anys de la formació, que acaba de rebre, encara no un mes, 15 dies, 3 setmanes, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. Aprofito també aquest moment per felicitar-te. Allò presencialment ho havia fet per telèfon, però no cara a cara. Déu-n'hi-do, no?
Bueno, ha vingut tot rodat, eh? Ha vingut rodat. Pensem que, bueno, que és un reconeixement a tota una trajectòria del grup, que pensem que, bueno, que ha valgut la pena d'estar un any i mig treballant-hi, perquè no és una cosa que sigui fàcil d'aconseguir, però que ha valgut la pena. Ha vingut rodat 50 anys, la Creu de Sant Jordi. I alguna altra cosa que saltarà, eh? Hi ha moltes altres commemoracions, per exemple, la cantada de Calella Palafrugell aquest any, la Fundació Morató, doncs, també ens otorga un dels premis 2x4, que també no els donen segons qui, no? Mm. Em sembla que és un reconeixement, això, una trajectòria d'un grup de 50 anys, de tota la gent que han passat pels pescadors, i que nosaltres en som els una mica els hereus, i que, bueno, que hem coincidit poder celebrar això, no?
Uh-huh. Albert, avui aquí a la plaça tenim ben acompanyat de gent com l'Albertí. Josep Maria Albertí.
Hola.
Avui t'hem tret del context dels tres tenors.
Sí,
però
sí,
hem buscat una persona que hagués seguit o que hagués estat molt proper dels pescadors des dels primers temps, des dels primers anys, eh?
Sí, primers de tot, sí.
Te'n recordes de com va néixer tot plegat, Albertí?
Bueno, me'n recordo, sí, sí, però si ara explico tot això, són batallites de vell, no? Però és igual,
les volem escoltar. Sí. Volem...
Jo, nosaltres vàrem sentir a cantar el Tot i la Taverna, que era molt, molt, molt fàcil de sentir cantar pescadors. Era dels més forts, va ser el seu pare, Fernando, que el primer que vaig veure, jo que no ho sabia, que tenia una coseta que feia per fer el tove, tic, 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 i fa voltó, sí. I què és això? I dius, això és una això que no diu, allò.
Devia ser un dia passó.
Un dia passó.
M'imagino, no? Dic, si és una cosa posat sí. Així, de ferro,
sí,
amb aquella boleta al final,
sí. Eh? I el tot, doncs, i va ser, més que tot, per fer calés pel futbol, que el tot era president, jo era secretari, i per fer calés, doncs, van muntar això. I a canvi a l'Obrú, l'antiga botiga de Can Vilabrú, allà van muntar una paradeta, feien entrar la gent que entrés, que cantés, i amb un magnetofon, l'any de la Quica, doncs ho van gravar. I van gravar, i llavors vam anar a un altre puesto, al creu de les botigues també, i a buscar la gent que passaven per allà, escolta tu, vine, entra, què vols? Va, tu cantes una cançó. Allò que hi fèiem cantar, amb un llençol, tapat perquè no es veigués, que ells no ens volien veure, i va fer cantar gent. I tot això va ser una muda molt, molt, molt ràpida, i esclar, ja... Home, fa molt d'anys, això, Abel, i jo no, ja no me'n recordo de base. Si hagués aquí el seu pare el tot, segurament podríem estar parlant un any seguit.
Imagina, però ens en queden records humans com aquests que ens podeu explicar
era una
la gent que ho vau viure.
Sí, era és que sortir de la taverna, clar, jo tenia el taller davant de Cala Neus, Can Gelada, que hi havia la taverna, clar, allà aquella gent, que això sí que era, ara, diu, era bonic. Com eren allà, no, i porta un potricó de vi, que un potricó era un got, un cada un. Aquí n'hi posarem. I cantaven aquelles cançons, vull dir, cadascú. Fins que va... I com va arribar el seu pare, ja tenia mica més... No, ja volia fer una cosa mica més, diguéssim, no tan popular, ja mica més de no tan professional, però ja més sèria. I, bueno... I llavors va anar canviant, es va anar fent més gran. Els seus pares ens van separar amb el seu germà, van muntar un altre club de veneres. Però és que això ja ve de molt i molt enrere, de quan jo era l'Emili, hi havia un capellà aquí a l'escala que va muntar un coro, Mossant, no sé com se'n deia. Vam Mossant Voltaco, penso que era.
Mossant Voltaco. No era el seu cognom, era...
No.
Corria amb una moto.
Era un capellà que té una moto. Que li deia al vicari, ell el vicari, i l'altre deia... No. Mossant, no sé com
se diu. Perdó, que t'interrompeixi. Nuri. Mossant Vinyes era.
Mossant Vinyes, ara me'n confon.
Escolta'm.
Era el director del cor de l'Eglésia, que se'n deia Oreix de Mar.
Oreix de Mar, ara, veus? Clar, jo era l'Emili, i quan vaig venir...
Doncs això... Records d'aquella època. Més amunt, més avall, any amunt,
sí,
any avall.
Sí, no,
i tots érem,
exacte,
tots érem
no.
O éreu més joves.
No. Home.
I jo més que tots vosaltres.
Això encara tenia que néixer.
Ell encara havia nascut, nen.
Això són antecedents. Mira. Que llavors van anar confluint.
Esclar,
A veure, Albertí, un segon. Nuri Català, sigues benvinguda a la ràdio.
Gràcies.
Ja t'hem escoltat fa una estona,
sí,
en el safareig.
Sí.
Ara tenim la Nuri aquí amb virtut d'una altra peça. Ella és...
Una potència també, no?
Filla d'en Fernando, neboda del tot, sí. I els Català, en l'origen, quan es va anar conformant això que llavors hem recollit com els pescadors de l'Escala, doncs els Català hi van tenir un paper ben especial.
Molt. No vull dir el 100%, però sí el 85%. Sí.
La primera pregunta per la Nuri. Ella de criatura o de nena, com ho vivia això, aquells anys en què es anava formant tot això?
Nosaltres quan érem a Barcelona el pare ja cantava, el pare, la mare, i després hi havia en Pere Sastre, i després hi havia en Ramon Andreu, que també, bueno, li agradava molt. Hi havia en Sidon Pasqual, tota aquesta gent, ens trobàvem a Barcelona i en allà doncs ens reuníem i en allà cantàvem d'una manera així molt, diguéssim, casolana, eh? Tertúlies familiars, bueno, familiars, amics, érem amics, el que passa és que tots érem de l'Escala, tots havíem anat a Barcelona degut a les circumstàncies, doncs, que fossin, al moment, als anys 50, i ens trobàvem i en allà cantaven. Després, degut a el que va passar, la meva mare es va morir, i després van venir cap aquí a l'Escala, i després el pare aquí a l'Escala va començar a fer tot això que l'Albertí diu. Perquè aquí a l'Escala ja se cantava la taverna. A les tavernes se cantava.
Sí, i tant, home, era... Bueno, jo, per exemple, que anàvem amb l'Eri, anàvem allà, i vèiem a Cal Neus, allà, 7 o 8 homes, 5 o 6 que, allà que cantaven, i en el fons de tot del banc, fons de tot, un home bastant brut, un xinyós, amb les ungles llarguíssimes, una guitarra i un paper i un llàpid apuntant, i bé, ronc, 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 ronc. I què collons fot aquest home aquí? Anar a jugar amb en Valeri, que ens emprenya, i era el xaixo que feia que estava
comprant. Sí, l'avi xaixo era...
No, a dia d'avui el tenim als altars, eh?
Avui ho tenim als altars.
Sí, sí, sí.
I el tio... Doncs vinga, i la quarta peça?
I un segon, i en Fernando ens va dir que la major part d'aquelles cançons que no tenen amo eren fetes a la presó.
Sí.
Quan ell hi era. Records de la presó, Olga Cera de la presó, totes aquestes eren...
Amals de la presó.
Amals de la presó, havien sortit d'allà.
Sí,
clar,
sí, sí.
La major part de gent que eren allà havien sigut amb la guerra, intel·lectuals...
En Ramon de Cadaqués.
En Ramon de Cadaqués, gent intel·lectual, que l'han fotut a la presó, i allà, esclar,
el cap els hi anava de... i havia de sortir alguna cosa.
Podria ser pena de mort o el moment per primer.
El director actual dels Pescadors. Un aficionat i amic íntim d'aquelles èpoques, sobretot de les primeres generacions.
Sí.
Una peça de la família, de com ho han viscut aquesta història. I segurament una de les persones que ara mateix n'ha endreçat més dades a l'hora d'articular una mica la història del món de l'Havanera. En Joan Brugués, de Ràdio L'Escala. Com ho tenim això, Joan?
Bé, a prop de bé, com dic.
De cantar es cantava.
Sí,
es cantava espontàniament
sí,
a les tavernes, es cantava a l'Eclesi, es cantava.
Sí.
Però des de quan es pot començar a parlar dels Pescadors de l'Escala com a grup, Joan?
Bé, doncs hi ha els Pescadors de l'Escala, bé, de fet, moltes coses de les que sé, gràcies a l'Albertí, gràcies a la Nuri, de les coses que m'han explicat. Després, és clar, després hi ha... Això, no? Des que, ja ho ha explicat la Nuri, coincideixen a la presó com a presoners de guerra en Ramon Planells, que després va fundar el grup Cap de Creus l'any 1947, i el seu pare, i aquí hi ha aquest intercanvi de cançons. Després, com arriba aquí el seu pare, després el fer coneixença de totes aquestes cançons, és com ell comença a parlar amb el seu germà i amb altres, doncs, de començar a cantar aquestes cançons, i algunes de les que també es cantaven a les tavernes d'aquí a l'Escala, bé, com ha dit l'Albertí. De fet, ja ho té documentat en Josep Pla i Guadamar, que diu el Lill canta les cançons de taverna d'una manera admirable, de seguida la tenen armada.
Sí.
Al cap de poca estona arriben diversos amics de Lill i s'estableix una confraternització a una escala molt vasta, on m'envia a cercar l'avi Xaixo, que al cap de poca estona arriba amb la pell amoratada del vent i una guitarra sota el braç. Quan hi són tots, s'instal·len al racó del fons,
sí.
Xaixo es posa la guitarra a punt de començar, a punt, i comença la missió del programa. Al pie d'un jardín florido llorava una colombiana. La taverna s'emplena ràpidament i l'hermosa està radiant. Això ho deia en Josep Pla i Gadelmar. En Josep Pla, doncs, sempre hi era present. I a vegades, alguna, segons m'explica el meu avi, alguna cantada s'acabava per la seva culpa. Perquè tenia molt mal veure.
Molt mal veure, sí.
I alguna cantada s'acabava per la seva culpa.
Tenia molt mal veure, molt bona aquesta.
Dos ampolles de whisky en un vespre, Estela, dues ampolles de whisky.
Poca broma.
Ja ho sé,
aquí hi havia un caldo de cultiu.
Sí.
I aquest caldo de cultiu fa que algú, amb les circumstàncies que més o menys anem apuntant, de dir, això ho hem d'endreçar.
Mm.
Això n'hem de fer un grup una mica més formal. I a primers dels 70 comencen a endreçar-ho.
Sí, sí, sí.
I el primer disc surt l'any 76.
Bueno, de fet, hi ha un disc que podem dir disc número 0.
Sí.
La versió 0.
La versió 0.
Aquell del Banco Condal.
El Banco Condal, el Nadal 73, sí. Allò que feien els bancs, antigament, ara seria impensable, per Sant Jordi, regalaven amb els seus clients, doncs regalaven alguna cosa. I el Banco Condal va fer un disc amb la coral Retor Planenc de les Planes.
A la cara...
Amb els Pescadors de l'Escala i la cobla Ciutat de Barcelona, el que acompanyava. I els Pescadors van posar també la veu de la Pepita Bruguera en els records de l'Escala. I aquest l'Albertí ho recordarà, perquè aquest disc es feia servir quan sortia el primer equip de l'Escala a jugar al camp, posaven aquesta versió amb la veu de la Pepita Bruguera. Molt d'anys va ser la cançó de sortida del futbol, del primer equip de futbol en el camp. I aquest va ser, podríem dir, el 0.
Sí,
després va sortir el que tenim aquí, que suposo les càmeres el veuran, si els que miren de casa, que és aquest Dolça Catalunya, que aquí doncs, els pescadors van començar amb el que a ells els agradava, doncs, fer cançó de taverna. I cançons que havien anat après, sobretot el Litus Mallar, que va fer molt bona recopilació de, la, de cançons que els van ensenyar la gent gran. Sí. Com, per exemple, la Maria Teresa Pellicer i altres dones doncs, que cantaven cançons que ell els va anar amb un caset, els va gravar i els va adaptar. I això per això tenim el Marxant, tenim la Sardina, tenim la Ramona i Antonet, i algunes cançons d'aquesta, la Llibració, que han sortit de gent d'aquí a l'Escala dels que els hi va ensenyar aquestes cançons. I el pescador el que primer que va fer doncs, és fer el que més es grava molt, que era el cant de taverna. Inclús recordo d'escoltar un programa de ràdio que deia, diu, el pescador, la gent se'ls agafaria més en sèrio si cantessin habaneres. És un programa a Catalunya Ràdio que parlaven d'habaneres, ja parla de molts i molts d'anys. Els pescadors sempre han sigut fidels a la seva tradició de, del cant de taverna, i l'altre dia com parlàvem amb en Xavier Falgarona, diu, és que nosaltres ho fèiem així i després els altres ja ens van anar copiant a nosaltres. Nosaltres vam començar a cantar de tot. Els altres, els de Calella, només volien cantar havaneres, però com vam veure que en una hora de Calella la gent no aguantava, després sí que van venir a copiar-nos l'estil que feien nosaltres.
És a dir, els pescadors de l'Escala com a marcadors de tendència.
El pare també, això que diu en Joan, el pare també ho deia, que tant d'estona d'havaneres que no, que se tenia que fer més havaneres, vals mariner, cançó de taverna, cançó...
Sí, canviar una boqueta així.
Fer més el repertori més, perquè, esclar, una hora d'havaneres o dues hores d'havaneres, sí, doncs, esclar...
Podia passar.
O sigui, amb això sí que coincidien tant els dos germans,
ja
diguéssim.
Sí, Albert, sí. I l'Albert Prat, que és l'actual director i el que marca una mica la línia, quan va conèixer els pescadors, com t'hi vas interessar o com vas acabar arribant-hi al món de l'havanera i del cant de taverna?
Ui, és un món de, un cúmul de casualitats, no? Jo vinc del món de les coples orquestes, vaig estar 15 anys treballant amb coples orquestes, com a pianista, com a flabiolaire, i bueno, ja havia començat a fer alguna sardana composant, així. Però la veritat és que bueno, m'havia cansat, estava cansat, no? I em vaig assabentar que els pescadors de l'Escala buscaven un guitarrista i segon tenor. En aquell moment em sembla que en Joan Ferrés ja no estava gaire bé i hi va anar un substitut que era un precisament era un cantant que abria nosaltres l'orquestra. I com vaig saber això, perquè ell anava a ajudar-los, doncs vaig pensar, per trucar, com que ja estava fastiguejat de la feina que feia, pensat, a mi m'agradaria fer aquesta feina més tranquil·la. I va ser com vaig trucar amb en Burjacs, precisament, amb en Jaume Burjacs, i li vaig comentar, i em va dir, diu, ostres, diu, em sap greu, diu, però diu, ara ja en tenim un altre, ja en tenim un que fa aquesta feina, que era en el de Roses,
en Sebastià Rubí.
En Sebastià, exactament. Bueno, i es va acabar així la cosa, no? I, bueno, quan hi va haver-hi tornat la remodelació dels pescadors de l'Escala, doncs en Nando Reverter, que sabia que jo estava interessat en anar-hi, doncs em va trucar i diu, deies, en sèrio, allò que t'agradaria els pescadors de l'Escala, que li cantaven eres això. I a partir d'aquí, doncs, va ser com vàrem lligar caps i vaig entrar en aquest món. Vull dir que no... He vingut una mica així, és caigut del cel, no?
Quan hi va haver l'explosió? Vull dir, abans, a la vostra joventut, el Bertí o Núria, no hi havia pas cantades d'havaneres, diguem, com les entenem ara.
No.
Tot això va petar als anys 70, podríem dir.
Bueno, la cantada, el nom de... Això és una teoria meva, no sé si és compartida. El nom de cantada d'havaneres... El nom que canten grups de veneres o si hi hagi grups de veneres ve de la presentació que es va fer l'any 66 d'aquella recopilació de veneres que es va fer una presentació d'un llibre.
A Calella, això,
a Calella,
eh?
Palafrugell. A partir d'aquí van dir, anem a treure les veneres del que era la taverna i els anem a posar allà en un escenari. I van anar a cantar només a veneres. I potser d'aquí agafem el nom de grups de veneres, sí, i cantades de veneres. Potser d'aquest fet. Això, vull dir, és una teoria personal meva, no sé si és compartida o no, però jo veig que aquí, perquè és clar, el que sempre era conegut, això era una cançó de taverna,
sí,
era cant de taverna.
Cant de taverna.
Però a partir d'aquí, de que es fa la presentació d'aquest llibre, es crea el grup Porvó per presentar aquest llibre i aquí, a partir d'aquí neix la cantada d'havanera de Calella, després tot això se li diu havaneres i cantada i grups d'havaneres i cantada d'havaneres. Jo penso que ve a partir d'aquí.
Mm-hmm. Que primer van ser els Alba, no?
Bueno, els Alba va ser el primer grup que va enregistrar un treball discogràfic. Sí.
El grup Alba no es pot pas dir una anècdota perquè no puc dir-la, però el Tot me va definir d'una manera I res, no és...
No ho diguis,
ho va clavar, però sí, no
ho puc
dir. No és oportú de dir-ho.
Ja ens ho diràs, el de rècord.
Vols dir, què volia dir, allò que deia que aquests canten amb,
sí,
amb preservatiu?
Ara, ja està allà, sí.
Mira, però dit d'una altra manera.
Un condó.
I per què no va? Què no aneu?
Preservatius no.
Per què no aneu?
Cap català anava en directe. Un condó.
Si hi ha una camisa, et van igual. Aquests, diu, tots van igual. Això.
Es pot dir que, ara que surt aquesta anècdota, es pot dir que els pescadors de l'Escala han creat un estil propi.
Per mi, sí? Jo no entenc música, però per mi van crear un estil.
En parlarem. Un estil. Donem pas amb una trucada a través del 77100. És en Ximinis, oi? Hola, amb qui parlem? Hola. He punxat la trucada i no el sentim. Sí?
Me sents, ara?
Ara aquí. En Xiquet. M'han dit, és en... Xiquet, digueu.
Xiquet, escolta'm, no, que els vull dir una cosa a aquesta gent.
Té celos.
Ets gelós, eh? Fota't.
Me senten.
Te senten, i tant, si te senten.
Va, no, digues. Aquí me senten.
Sí, home.
Primer de tot, felicitar-los, eh? Primer de tot, això.
Bueno,
i llavors dir que després de la guerra...
L'Anna Maria fot raó, esclar, és raó. Vinga, l'Anna Maria.
Te sentim, digues.
Després de la guerra, es va formar un cor aquí a l'Escala, que el van formar amb Joan Vinyes i jo, de directors.
Ja s'ha dit, això, sí.
I hi havia en d'això, en Pere Jordi, en el pare i la mare de l'això.
De la Nori. Sí.
D'aquesta nena, cony.
Com se diu aquesta nena?
De la Núria sóc jo. De la Núria sóc jo.
De la Núria català, sí.
I també varen cantar algunes habaneres amb aquell coro, eh? Mm. Abans de formar-se cap grup, eh?
Sí.
Sabies això?
Jo era Can Frank.
Sí, jo sí que ho sabia.
Ah, ja ho sabies. Mm. Bueno, i després, bueno, felicitar-vos per aquest programa i per tot. I després m'agradaria dir-vos una cosa.
Digue'ns-la.
Que l'Albertí cantés una habanera, m'agradaria sentir-ho.
La mare està per ell.
Adéu.
Adéu-siau. No sé, jo recullo el testimoni i Albert, tu que ets el músic de veritat, te'n veuries en cor de fer cantar a la Nuri, a l'Albertí i en Joan?
L'única que té veu d'aquí és la Nuri, que canta.
La Nuri
i l'Albert, que són que canten.
No sé, és que...
Escolteu, us vull sentir a tots quatre abans d'acabar el programa. L'últim minut el guardarem per això, serà l'últim. Perquè darrere d'això no sé si cabria alguna cosa més.
Deixa'm una curiositat.
No, mata'm.
Perquè la coral es deia Oreix de Mar. Oreix de Mar era el nom que li agradava al seu pare. Segurament, si no s'hagués seguit aquesta escissió a l'any 1973, segurament els pescadors no es dirien pescadors, es dirien Oreix de Mar.
Sí.
I ara poder estaríem parlant del grup Oreix de Mar, perquè era el nom que ell volia que es quedés al grup. Sí. I les primeres cantades doncs, es feien servir tant aquests noms, no? Oreix de Mar, Cantaire Escalenc, Terceto Escalenc, anaven alternant tant un nom com l'altre. I si no hagués passat el que va passar, potser ara estaríem parlant del grup Oreix de Mar. No sortiria la paraula pescadors.
Comentarem escissions, també, perquè n'hi ha hagut dues o tres en la història del grup. Perquè aquesta passió mateix amb què es cantava i aquest sentiment que es portava tot tan directe com diu la Nuri, a casa anàvem de cara a barraca, doncs segurament aquest caràcter, a favor d'aquest caràcter, hi ha l'estil que es va crear dels pescadors. A la contra, hi ha que pel camí es van perdre alguns llençols.
Sí.
No ho sé.
Aquí
ho deixo. Aquí ho deixo, perquè tenim una trucada. Amb qui parlem? Hola.
Jolín.
O teníem una trucada. Va anar bé per què va anar bé, Nuri?
Home, perquè va haver-hi més riquesa cultural, diguéssim. O sigui, d'un grup, hi va haver una escissió, van néixer dos grups. Després es van tornar, o com us diguis, i van néixer un altre i anar fent.
Jo me'n recordo els combats que hi havia en Litus Mallart.
Ara que ja l'Albertí explica el fet del meu avi, que és el ser per tu.
Sí, digues.
El fet del meu avi vol dir com va néixer la cançó del meu avi, eh?
Segons va explicar l'Albertí, que diu qui era, doncs la primera vegada que...
En el Graig, que és el Tot.
Digues-la.
Que els hi va portar, doncs, el Tot els hi va portar. Diu, mira, porto això, que l'Ortega Monastero m'ha dit que aviam si la podien cantar.
Això
res. I això ho agafa en Litus, el primer que ho agafa, s'ho mira, diu, això no va enlloc.
Diu, això és una porqueria, això no té res, no té sentit. I res, que no. I bueno, aquí va començar una discussió, sí. Diu, perquè el Top va dir, és que jo m'he compromès amb l'Ortega Monasterio, que nosaltres l'hem de fer, i la farem, i la farem, i dels pols pobrots es va fer aquesta...
Ara penso que sí que hem recuperat la trucada.
I el meu pare també va passar el mateix, ara, ja saps?
Sí, sí.
El meu pare també va passar el mateix.
El teu pare és que ja no la va voler.
No, pare ja no la va voler.
No,
però va acabar cantant-la, eh? Per pebrots la va haver de cantar perquè la gent li demanava.
La tenien de taverna, no sé, no era...
Un segon, sisplau. Sí. Tenim una trucada. Hola, amb qui parlem? Sí?
Bona tarda.
Bona tarda tingueu.
Sóc en Ximinis.
Digue-me.
En Ximinis, que fa una estona que aquesta trucada rondava bon i avall, eh?
Escolteu-me.
Digueu.
Primer, felicitacions a tots i m'agrada molt aquest programa. Bueno, ara bé, jo als anys 50, que devien ser, jo què sé, jo tenia, era molt petit.
Tenim un retorn.
El meu avi feia de paler.
Hauríeu de fer una cosa, Ximinis, sisplau. Baixar el volum de la televisió perquè hi ha uns segons de delay i sentim un eco. Llavors escolta'ns a través del telèfon i a veure, endavant. Digues.
Doncs el meu avi feia de paler.
Sí.
I jo sempre anava a esperar i tal, i anàvem a Can Miguel Trente, que hi havia tres homes que tocaven una guitarra, que allò era el més típic d'aquí a l'Escala, cantant habaneres, que cantaven habaneres, i una de les cançons que me'n recordo, que era aquella La Rosina, la majoria els cantaven en castellà, no sé,
sí,
en català jo, que me'n recordo, no me'n recordo de cap, no. La veritat.
I a les primeres...
Allò era el típic, que em sembla que hi havia en Joan Bolet, no sé, el Lill, eren tres homes. Eren tres homes que estaven allà en una taula, bevien un gotet de vi, i allà la gent, mira, allà al costat d'ells, i feien petar la xerrada. I, en fi, per mi eren uns dels millors que hi va haver aquí a l'Escala, del meu record. Vinga,
molt bé,
bon
Ximinis.
Dia a tothom i moltes gràcies.
Gràcies, bon dia. Mm-hmm. Què us en sembla?
No.
Sí, la gent no recorden això de la taverna, eh?
A Casa Blanca, que se'n diu ara, que se'n deia a Cala de la Tirana. Cala de la Tirana, a Can Trenta.
Amb paciència,
eh? Amb paciència, més cap aquí, però abans hi ha sigut d'allò,
aquell
enfont d'allò. I allà eren més a vora d'allà i... Mm-hmm. Jo tinc una mania, l'única que amb això dels habaneres...
Sí, ara que falten 5 minuts, l'Albertí ha parlat d'aquella gravació que es va fer per recollir fons pel Futbol Club a l'Escala, a la sastreria antiga d'en Vilabrú.
Sí.
No sé si sonava...
Vam fer una panera, Vam anar a recollir d'allò.
Això és arqueologia sonora, eh? Diu, i això que s'ha recollit i s'ha traspassat a un CD era el Terceto Escalenc. El Terceto Escalenc, diguem. Gravació feta a fi d'amenitzar l'exposició d'una panera per recollir diners en pro del futbol escalenc les vigílies de Nadal de l'any 66. Els cantaires d'aquest Terceto Escalenc eren en Simeó Català, en Ferran Català i en Llucià Carbó, just a les beceroles o a les prèvies dels pescadors de l'Escala.
I amb un magnetofon, que
sí,
treballa Miguel de la Punta, que es va portar a treballar el magnetofon, i un palillo. Diu, cony, que és un palillo. Diu, sí, veus, el posem aquí contra aquesta peça, veus, i així es van gravar. Aquest dia s'ha fet amb un tocadiscos, amb
molt
un palillo.
Que en Llucià, sabeu com el van trobar en Llucià?
Fa de mal dir.
Clar, buscaven un...
Ah, sí,
necessitaven
sí.
un tenor. I li diuen al pare i a l'oncle, li diuen, a la Casa Blanca hi ha un cambrer,
sí.
que és de València, és valencià, de la comunitat valenciana,
sí.
que té una veu de vidre. Bueno, els atents tots cap allà a la Casa Blanca i ja. I van fitxar en Lucià Carbó.
D'això en fa, si fa no fa mig segle. Perquè si anéssim a ser estrictes amb la data, a l'hora de dir avui fa 50 anys, això no ho podem dir. No podem dir que avui o ahir o demà faci 50 anys. Però sí que d'aquest boom o d'aquest bluff, d'aquesta articulació d'aquest grup, en fa un mig segle.
Sí,
aquest any, Creu de Sant Jordi, i aquest cap de setmana hi ha un acte, no en diguem una taula rodona, però sí un acte d'homenatge dissabte al vespre a l'Alfolí de la Sal, i diumenge hi ha la presentació d'aquest disc. Albert, parlem d'aquest cap de setmana. Com s'han articulat aquests actes?
Bé, com deies tu, el dissabte hi ha aquesta mena d'acte d'homenatge, conferència, podem dir, no? Que vindrà uns quants personatges, entre ells. Aquí tenim l'historiador de les Havaneres de l'Escala, en Joan, que faran una petita dissertació sobre el que han sigut, el que són, el que han representat els pescadors de l'Escala en diferents àmbits, no? Han convidat molt especialment a tots els familiars i a tots els excomponents dels pescadors de l'Escala per poder-ho celebrar tots plegats, no? Perquè pensem que és un acte que hem de col·laborar, és una cosa que ha sigut feta entre tots, arribar a aquests 50 anys, i és una mica un petit homenatge, no? I després el diumenge doncs es farà l'estrena del nou CD, del nou disc, a la plaça Víctor Català a les 6 de la tarda. Una cosa volia dir, no sé si ho heu dit, cap dia. En cas de que fes mal temps, ho faríem a la plaça Catalunya.
A sota la coberta de la plaça Catalunya. Albert Prat, altre cop, felicitats i gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies.
Albertí, Nuri i Joan, gràcies a tots tres per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Vosaltres per haver-nos convidat.
Això.
I ens queda un minutet d'aquesta gravació històrica. I amb això arribarem a les dues. Adéu-siau.
Veiem la sardana, el so del vell cant, el vell cant pot donar-se a les mans. Veiem la sardana, el so del vell cant, la, 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 la.
Amb Eduard Cid, un programa patrocinat pel Centre de Visitants del Gironès. Més informació a
www.visitants.com. Bon dia, són les dues.